Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial, l'IMSOL, acaba d'iniciar les obres de 40 habitatges públics de protecció oficial a Sant Feliu de Llobregat, projectats per Guillermo López, de Mayo Arquitectes, una promoció més que suma en el projecte de construcció de 1.200 habitatges en tota l'àrea metropolitana de Barcelona que gestiona aquest ens, juntament amb 4.500 més que assumeix Habitatge Metròpolis Barcelona i encara 1.200 més, en aquest cas de lloguer, compromesos amb el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana.
Així es va complimentant el pla d'habitatge assequible al qual AMB es va comprometre l'any 2017, però més enllà d'aquestes xifres de milers d'habitatges que no són gens menys preables i més enllà del fet que siguin assequibles, que també està molt bé, l'interessant és la qualitat de les construccions que s'estan duent a terme, fet que ens porta a celebrar que alguna cosa estigui canviant.
Sí, aquí a Perspectiva, com a qualsevol espai d'arquitectura que pugueu seguir a la televisió, la premsa escrita, les revistes o les publicacions digitals, no parem de parlar-vos de les excel·lències que ha de tenir l'arquitectura en matèria de sostenibilitat, d'eficiència energètica, d'economia circular, d'habitatge saludable i fins i tot de perspectiva de gènere. Us parlem molt d'arquitectura postpandèmia, d'arquitectura bioclimàtica, de ventilacions creuades, de grans terrasses, d'espais comunitaris, de la fusta com el material que ha de substituir el formigó al segle XXI. Però és que, com qui no vol la cosa, ja portem 21 anys de segle XXI i els edificis de fusta, per exemple, encara són com les aus exòtiques. Tot plegat no és més que xerrameca irrellevant, o com a màxim, futurologia barata, si no podem veure totes aquestes excel·lències als edificis i espais que ens envolten en el present, i no pas com a prestacions de luxe, sinó com a elements habituals que haurien d'estar a l'abast de bona part dels ciutadans en termes de poder adquisitiu. I això és precisament el que podem destacar d'aquests milers d'habitatges que es van posant a l'abast del ciutadà.
Sí, estem parlant de milers d'habitatges que van sortint al mercat i que, a banda de ser de protecció oficial i assequibles, incorporen dissenys de gran flexibilitat i propis del segle XXI, amb qualitat en dels materials, amb estudis acurats de llum i ventilació, amb balcons generosos, amb estratègies d'eficiència energètica i regulació tèrmica, amb facilitats per la relació social i la preservació de la intimitat, i algun d'ells construït íntegrament amb fusta. I és per això que hem anat al despatx del coordinador tècnic de l'IMSOL, Josep Maria Borrell, no pas per parlar dels habitatges del futur, sinó dels habitatges del present.
Bon dia, Josep Maria.
Bon dia.
Gràcies per rebre'ns al teu despatx aquí a la seu d'AMB. La veritat, ens has preparat una rebuda agradablement abassegadora, perquè tenim aquesta taula de reunions atapeïda de plànols, projectes, alçats i informes sobre totes aquestes promocions. Algunes acabades, d'altres en obra, futures licitacions. Déu-n'hi-do quina feinada, però totes amb algunes característiques en comú que ens conviden a pensar que ara sí, en aquest país ja construïm de manera discrecional de la forma que reclama el món en aquest segle XXI, oi?
Sí. Nosaltres som una administració pública que promovem habitatge protegit i per tant fem concursos als que participen arquitectes, i el que intentem és que ens facin propostes que vetllin per la qualitat arquitectònica, pels habitatges adaptables i flexibles i pels habitatges inclusius i dissenyats en perspectiva de gènere.
Val, dels habitatges inclusius i de la perspectiva de gènere en parlem de seguida, però primer deixa'ns fer un vol d'ocell, o potser per ser més actuals, una visió de dron de tot el que tenim aquí. Per exemple, tenim aquests 79 habitatges de Sant Boi de Llobregat, de Mariona Benedito, Juan Herreros, Gens Richter i Martí Sanz Ausàs, que va guanyar el premi FAT 2020 i que en aquell moment, el passat mes de juliol, ja vam descobrir aquí al Perspectiva en companyia de Mariona Benedito, i que és el resultat d'unes complexitats programàtiques molt limitants, com ara la impossibilitat legal de posar balcons a les unitats, i que a més el projecte va estar donant voltes i més voltes des de l'any 2009, i ara mira'l, tot un paradigma d'arquitectura assequible en unes condicions de qualitat mediambiental i habitabilitat excel·lents, oi?
Sí, la veritat és que estem molt orgullosos d'haver aconseguit aquest repte. Nosaltres, al final, el que ens satisfà és que la gent que hi visqui valori la feina, sigui feliç en aquests nous habitatges. El temps ens ha dit allò, ostres, aquest projecte, tot i haver-lo construït 10 anys després d'haver estat concebut, doncs és un edifici que, a part de que genera identitat, diguem, perquè cromàticament és molt potent, doncs és un edifici que hi ha una aposta molt forta pels espais comunitaris, per això que comentàvem. És a dir, allà hi havia una dificultat, que és que la normativa no ens permetia fer balcons, i aleshores els arquitectes el que fan és volcar-se cap a dins i fer una aposta perquè hi hagi uns espais comunitaris de molta qualitat. Tenim, per exemple, el cas del B2 de Pla de Ponent, que són 136 habitatges, dissenyat per AC Arquitectes, molt interessant perquè converteix el que en un habitatge tradicional seria un passadís en un espai ampli, com perquè hi puguis desenvolupar qualsevol activitat, com treballar, com estudiar, com escoltar música, i aquest espai està connectat a les habitacions i a les sales principals, és a dir, suma espais, no? I a més a més està entre espais exteriors, no? Aquest és un edifici, el de Gavà, important per nosaltres perquè són molts habitatges també i perquè es troba situat en un entorn on hem de ser molt sensibles amb la sostenibilitat, perquè està al costat del Parc Natural del Garraf. Tenim el cas de Sant Just, dissenyat per l'equip Data Arquitectura i Enginyeria, el Claudi Aguiló i l'Albert Domingo, que està al costat de Collserola i que disposa d'unes terrasses molt generoses i que versatilitza molt les estances. Tenim també la tercera planta a Sant Feliu de Llobregat, que és un altre projecte que ens va dissenyar la Mariona Benedito i el Martí Sanz, que van guanyar el concurs, que és una rehabilitació d'un edifici que estava destinat a oficines i l'hem convertit en habitatges dotacionals amb tots aquests principis, no? Per tant, no només fem obra nova, sinó que també ens dediquem a la rehabilitació. O altres exemples dels que us podia parlar, per exemple, el cas del 18J de Montgat, que és un edifici que incorpora les galeries tradicionals perquè les tenim ben orientades com a espai intermedi, és a dir, que a l'hivern et permet captar calor perquè tens una doble façana, però a l'estiu et permet obrir i disposar d'una terrassa generosa. Aquestes petites estratègies són aquests granets de sorra amb els que nosaltres intentem innovar i fer aportacions que creiem que són positives per la societat.
Perspectiva.
Molt bé, i entrant doncs en aquests dissenys amb perspectiva de gènere, quan parlem d'això, a la pràctica el que estem dient és que són pisos on la sala d'estar i el dormitori suite principal perden la seva autoritat jeràrquica, ni tot està pensat en base al protagonisme d'una pantalla televisiva i un sofà, ni tampoc la cuina queda arraconada com un lloc purament de servei, desapareixen els passadissos...
Sí, un habitatge tradicional que té un rebedor, té un passadís, té una habitació de 6 metres, una habitació de 8 metres, una habitació de 10 metres, una sala d'estar... Són habitatges que van ser concebuts en altres èpoques on tot això no es tenia en compte i on els espais, diguem-ne, nobles, on es mirava per la qualitat de l'habitatge, eren els espais que pròpiament diguem, el sector masculí podia desenvolupar. En la societat tradicional diguem, el senyor era el que anava a treballar i en alguns dels casos o majoritàriament, algunes senyores doncs es quedaven a casa. Aleshores, no té molt de sentit que dissenyem els habitatges tenint en compte només la qualitat espaial d'aquestes estances. Ans al contrari, la pandèmia ens ha demostrat que s'ha de tenir en compte tots els espais de l'habitatge i posar en valor que els habitatges han de vetllar perquè la qualitat dels espais que desenvolupen les tasques pròpiament domèstiques siguin els que tinguin la major qualitat perquè no hi hagi aquesta discriminació.
Tampoc implica necessàriament haver de construir sobre molts metres quadrats, perquè en realitat estem parlant de pisos en la gamma baixa, amb poc més de 60 metres quadrats, i en canvi això no es nota en la sensació d'amplitud ni sembla que perjudiqui la qualitat de l'habitabilitat.
Sí, si un habitatge d'aquests que us explicava jo tradicionals de rebedor, passadís, habitacions, etc, tenia 75 metres, que potser eren innecessaris, és a dir, el passadís només servia per circular, el rebedor només servia per rebre. Aleshores, el cas del projecte de Cornellà, que ha estat dissenyat per l'estudi Peristoral, per la Marta Peris i el José Toral, és un espai que en una dimensió similar a la de l'habitatge tradicional, diguem-ne, de 75 metres quadrats, el que fa és dividir-ho en 6 estances absolutament versàtils. 6 estances d'uns 13 metres quadrats, que les activitats que hi pots desenvolupar són moltes més de les que pots desenvolupar en una habitació de 6. Com ho fan? Doncs prescindint de rebedors, prescindint de passadissos i versatilitzant aquests espais, és a dir, 6 estances interconnectades entre elles i que cadascú es pugui adaptar les seves activitats als espais que nosaltres facilitem.
Déu-n'hi-do, 85 habitatges i a més arquitectura en fusta, que constitueixen a dia d'avui l'edifici en fusta més voluminós, que no pas el més alt, que s'ha construït a l'estat espanyol.
Sí, 10.000 metres quadrats, ha estat un repte, però l'estem acabant, el lliurarem properament i sí, totes les plantes des de la planta baixa cap a dalt doncs estan construïts amb tecnologia de fusta, és a dir, que la sostenibilitat ha estat una de les voluntats o de les necessitats que jo crec que tenim els productors d'habitatge protegit d'anar caminant cap a aquesta manera diferent de construir i de promoure.
Celebrar també que en tots aquests projectes estigueu potenciant un altre factor molt important en l'optimització dels metres quadrats i que fins ara era una virtut que gairebé només explotaven les estratègies d'habitatge cooperatiu, com és aquesta socialització i valorització dels espais comuns.
sí, que els nostres edificis d'alguna manera facin ciutat i contribueixin a la consolidació d'un sentiment com de comunitat, no? És a dir, els nostres edificis no pretenen ser la suma d'una sèrie d'unitats habitables, sinó que hi ha una sèrie d'espais comunitaris als que intentem donar-li cada cop més valor. Per exemple, en el cas de Sant Feliu, dissenyat pels Mayo Arquitectes, l'espai de la coberta és un espai fonamental, és a dir, és un espai on pugen els ascensors, és un espai de lleure, és un espai de gaudi, és un espai que durant la pandèmia ens han demostrat que és un espai molt utilitzat i que té moltes possibilitats. Els espais comunitaris, no? La generositat de tenir un vestíbul on puguem deixar bicicletes, on puguem tenir reunions, on puguin passar coses, on fins i tot puguem celebrar aniversaris, no? La importància de les terrasses, i no les terrasses enteses com a balcó, sinó com a estança exterior. Nosaltres sempre intentem que els nostres habitatges, com a mínim, l'amplada dels balcons ha de ser de 1,50 m, si podem més, i com a mínim han de tenir una superfície del voltant de 6 metres, que seria una habitació de les antigues. Per tant, un espai on puguem tenir plantes, on puguem menjar, on puguem tenir una xerrada, etc, etc.
Bé, ens faltaria fer un tomb per la cura que esteu posant també en incloure dissenys i solucions innovadores en matèria d'eficiència energètica i arquitectura bioclimàtica.
Sí, sempre tots els nostres habitatges tenen el que diem ventilació creuada, és a dir, que puguem obrir la finestra d'una banda i la de l'altra banda i que l'aire pugui circular. Això, amb l'energia que ens pot aportar un ventilador, hauríem de resoldre que a l'estiu tinguem un nivell alt de confort sense tenir que implementar sistemes que consumeixin, diguem, molta més energia, com són els aires acondicionats. Per tant, abriga molt i ventila molt. A partir d'aquí, estratègies que són més bioclimàtiques, com per exemple implementar espais comunitaris que els puguem considerar atris, és a dir, que tinguin un lluernari, que a l'hivern puguin captar energia, sol, i que aleshores, per exemple, imagina que tu tens un edifici, com és el cas de Sant Feliu, on hi ha aquest lluernari, hi ha un espai central, els habitatges donen a aquest espai central i també donen a l'exterior. Aleshores, l'intercanvi d'aire, és a dir, quan tu al matí t'aixeques i ventiles, en comptes de ventilar l'exterior i intercanviar amb una temperatura de 5 graus, doncs intercanvis amb aquest atri central, que està a 15, perquè per les pròpies condicions que té està a 15 graus i, per tant, perds molta menys energia. En canvi, a l'estiu, aquest atri són els lluernaris que s'obren i, per tant, l'aire surt de forma natural. Tot això, lògicament, sempre va complementat amb sistemes de calefacció o en alguns casos de climatització de molt alta eficiència, que són sistemes aerotèrmics, que són màquines que es col·loquen a la coberta, elèctriques de molt alta eficiència i que a més sempre es poden complementar amb plaques fotovoltaiques, és a dir, que possibilitem, si no ho fem ja, que algun dia, a partir de les renovables, puguem disposar d'aquesta energia no només d'una forma gratuïta, sinó sense consumir energia pel planeta. Però el segle XXI també ens ha portat a que les construccions fetes amb formigó tenen un nivell d'emissions i un nivell de residus en fase de construcció que és molt alt. En canvi, sistemes com la fusta o com sistemes més tradicionals de murs de càrrega, etc, etc, no estem, diguem-ne, danyant el planeta o estem minimitzant molt aquest impacte. Per tant, canviar una mica el sector de la construcció i intentar obrir mercats amb gent preocupada o amb industrials preocupats pel desenvolupament sostenible de la nostra societat, jo crec que és un deure de les administracions.
Bé, ara toques un tema cabdal i que també és una de les virtuts que destacaves d'aquest edifici en fusta de peristoral, que és la versatilitat, però ja no la versatilitat pensant en el present d'aquests habitatges, sinó en com evolucionaran durant tota la seva vida útil al llarg de 30, 40, 50 anys.
En aquest sentit de l'adaptabilitat, jo també sempre faig la reflexió que nosaltres som conscients com vivim avui i com vivim nosaltres, o com viuen els nostres amics, o com viuen la gent que tenim propera, però desconeixem com viu gent d'altres ètnies. Ho podem investigar, però la societat general no ho coneixem, i el que segur que desconeixem és com viurem d'aquí 30 anys. Per tant, com més adaptables siguin aquests edificis i aquests habitatges, més garanties d'èxits tindrem. Un altre dels factors que jo crec que és molt important és el model familiar, és a dir, més del 50%, segons les dades, ja no són famílies tradicionals nuclears. I en termes de perspectiva de gènere, el mateix, és a dir, quan dissenyem els habitatges, que els dissenyen són gent en una fase productiva de la seva vida, hem de pensar que tots aquests aspectes que parlàvem de la perspectiva de gènere es posen en valor quan ens fem grans, és a dir, quan estem molt temps a casa, quan necessitem assistència, quan ens hem de moure d'una manera més lenta. Aleshores és quan posem en valor això. Per tant, no hauríem de dissenyar tant els habitatges per la fase productiva que també, sinó amb una certa flexibilitat perquè puguin ser còmodes o almenys versàtils per utilitzar-los en totes les fases de la nostra vida.
Sí, sí, està clar, són paraules i conceptes que sonen molt bé, però encara sona millor poder veure que tot això no és ciència-ficció, sinó que ja forma part del present. Josep Maria Borrell, coordinador tècnic de l'IMSOL, t'agraeixo molt el teu temps i que ens ho hagis explicat al Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Ha estat un plaer per nosaltres poder compartir la nostra feina i les nostres experiències, i estem a la vostra disposició pel que us puguem ajudar a transmetre.
Fantàstic, salut, que vagi bé.
Gràcies.
L'actualitat de l'arquitectura a Catalunya Ràdio, també al nostre Twitter, @perspectivacat.